Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. A les 12:35 minuts i 30 segons d'aquest dijous s'ha enlairat amb èxit des de Cap Canaveral, als Estats Units, la missió de la NASA Artemis 2, que suposarà la tornada de l'home a l'òrbita de la Lluna 50 anys després. La nau Orion s'ha enlairat amb 4 tripulants a bord, 3 homes i una dona, 3 de nacionalitat estadounidenca i un de nacionalitat canadenca. Aquest ha estat el moment del llançament al Centre Espacial Kennedy.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off.
El llançament s'ha posat en dubte durant uns minuts aquesta nit. Primer, per un problema amb les comunicacions a la nau, que els enginyers de la NASA finalment han pogut solucionar a temps, i també per un problema amb una bateria. L'Artemis 2 ja ha sortit de l'atmosfera i s'ha situat en òrbita de la Terra. I farà 2 òrbites completes per acumular propulsió i a continuació emprendrà el viatge cap al satèl·lit. Està previst que trigui 4 dies per arribar a la Lluna i el dilluns de Pasqua arribarà al punt més llunyà respecte a la Terra. Quan hi arribi, orbitarà una vegada, passant per la cara oculta de la Lluna i tornarà cap a la Terra. L'amaratge d'aquí 10 dies a l'oceà Pacífic està previst davant de la costa de Califòrnia. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
Donald Trump insisteix que està valorant la sortida dels Estats Units de l'OTAN després de la falta de suport que creu que ha tingut dels aliats en la guerra contra l'Iran. El Regne Unit convoca una reunió telemàtica amb 35 països sobre el futur de l'estret d'Hormuz. El primer ministre, Keir Starmer, vol reforçar els vincles amb la Unió Europea.
Les borses reaccionen amb pujades al pronòstic de Donald Trump, que s'acosta al final de la guerra. L'optimisme ha disparat l'IBEX 35, que aquest dimecres ha registrat la pujada més gran de l'any i s'ha apuntat guanys de més del 3%. Mentrestant, el preu del petroli cau i el barril de Brent cotitza lleugerament per sobre dels $100.
Els Mossos estudien si les consignes islamòfobes de dimarts en l'amistós entre Espanya i Egipte a l'estadi de Cornellà al Prat són constitutives d'un delicte d'odi. També ho analitza la Fiscalia, a qui la Moncloa ha demanat que mogui fitxa. Els governs de la Generalitat i l'Estat condemnen els fets i ho associen a l'extrema dreta.
El violoncel·lista Guillem Vega ha homenatjat els republicans que van passar pel camp de Ribes Altes amb un concert al Festival Pau Casals que s'ha celebrat en aquesta població de la Catalunya Nord. Aquest certamen el va crear el mestre del Vendrell i està dedicat a joves talents. Ingressa a presó el detingut acusat d'agredir sexualment una dona el febrer passat als Jardins Costa i Llobera de Montjuïc, a Barcelona.
La jutge ha pres la decisió després d'analitzar les proves de la investigació dels Mossos com el reconeixement fotogràfic personal i de veu i la geolocalització dels telèfons. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la víctima que ha ratificat la seva versió dels fets. L'agressió va passar a plena llum del dia quan la dona passejava el gos. Suposadament, el detingut la va atacar i violar. L'home té 25 anys i hauria comès la violació quan estava de permís penitenciari. De fet, la policia el va detenir a la presó de Quatre Camins, on l'home ja estava complint una condemna per un delicte d'agressió sexual.
Esports. El Barça espera que el Camp Nou estigui ple aquest dijous en el partit contra el Real Madrid de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt de Pere Romeu té un 2-6 al seu favor de l'anada i si concreta la seva classificació per a semifinals s'enfrontarà al Bayern de Múnich. L'Arsenal també ha avançat a semifinals.
Derrota del Joventut al primer partit de l'eliminatòria de quarts de la final de la Lliga de Campions FIBA de bàsquet, el millor de 3 partits. Els verd i negres han cedit a la pista de l'AEK d'Atenes per 87-84, tot i que dominaven de 13 punts al descans.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita aquest dijous la pista dels Algiris Kaunas, lituà, a la jornada 35. Els blaugranes venen de 3 triomfs seguits a Europa i un quart suposaria fer un pas gairebé definitiu per garantir-se la repesca.
El Barça de Futbol Sala ha comunicat que l'ala Adolfo passarà aquest dijous pel quiròfan per operar-se d'una inestabilitat a l'espatlla dreta. Un cop intervingut se sabrà el temps a baixa.
I al torneig de tenis de Charleston, als Estats Units, Paula Badosa s'ha imposat a la grega Maria Sakkari en 2 sets, 6-3 i 6-4, i ha accedit als vuitens de final d'aquest torneig de categoria 500.
Fins aquí les notícies.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Domènec Subirà.
Doncs ja ho veieu, no? Quines diferències de situacions. Ara que sentíem l'Àlex Bosch en el butlletí informatiu, l'Artemis 2 està volant lliure, no?, amb aquest nou pas innovador, no?, per l'exploració espacial, i veurem si també per la humanitat. I nosaltres, mentrestant, seguim fent aquí la nit dels ignorants, com cada nit, encara que també avui amb una cosa una mica especial, i és que la Marta Romagosa ahir es va quedar sense veu, i per això m'esteu sentint a mi. És la segona hora del programa. Bona nit, si algú s'incorpora ara. I us recordem una vegada més els telèfons, que són el 93-201-7474, o també via WhatsApp, sigui missatge d'àudio, sigui missatge de text, el 667-220-148. I el que inaugura aquesta segona hora del programa ens truca des de Girona, és en Josep. Josep, bona nit.
Hola, bona nit, Domènec.
Què tal?
Doncs mira, aquí treballant una mica, noi.
Treballant?
Sí, aquí estic treballant.
Us està plovent, aquí, sí?
Sí, Déu-n'hi-do, eh? Com ha estat fa quasi una hora i mitja, i està caient bastant, sí, sí.
Escolta, de què treballes, si t'ho puc preguntar, que estiguis treballant a aquesta hora?
De seguretat, en un hotel.
Ah, val.
Em veu venir a fer a casa una entrevista. Sóc el Miquel Àngel del Blanes.
Ah, sí. Sí.
Primer de tot, donar-li uns petons a la Marta, que es posi bé el més aviat possible.
Sí, no és res greu.
I també la Judit Perpinyà, que és una bellíssima persona.
I tant. Doncs seran donats, segur.
Molt bé.
Demà al matí parlo amb elles i els hi dic.
Molt bé.
Doncs digues, Josep, tu diràs.
Pues res, pues mira, ara comencem ja Setmana Santa, estic allà a Sant Oleg del Vilar, allà a Blanes, jo dic allà. El tema dels púdoles també, que em van fer l'entrevista, bueno, una mica de tot, no? I ara comença el que és la Setmana Santa, i ara, pues, allà al santuari fem, bueno, tinc el monument fet, el Crist allà a l'altar, i ve molta gent. I després, el dimarts, que és el dia del Vilar, pues fem la festa allà en Sardanes, i bueno, i és festa allà a Blanes, per això. I era per dir-li a la gent, pues, que si volgués passar per allà pel santuari, perquè ara està molt maco, pues mira,
o sigui, no és una pregunta, sinó que és una invitació, correcte?
Sí, invitació a casa de tots, com dic jo. I res, està molt maco allò ara. Està preciós. En totes les processions que hi ha, jo tinc el Crist de l'altar, que està molt maco, amb flors que li poso. són beses, són unes llavors d'això de soja, que són beses, en català es diuen beses, que li donen els ocells per menjar, vamos. Clar, les beses, sí, ara, sí. Les fiquem en un quarto fosc i queda molt maco, queda tot blanc, és preciós.
Quan dius que tu tens, entenc que dius que tens la figura del Sant Crist,
sí,
dius?
El Sant Crist a l'altar, el que és l'altar d'allà de l'ermita.
Sí, la tens tu?
Sí, el tinc jo de ficat, un Crist gran, que està sempre allà a la paret penjat, el trec d'allà a la paret, el fico allà al terra, ben posat amb coixins, i una alfombra i amb unes flors molt maques, i res, i la gent pues, va allà i mira, tot molt bé, vamos. Jo vull orgullós d'haver fet tot allò que vaig fer i que la gent vingui i ho vegi, no m'ho veig.
Escolta, doncs, va, recordem la invitació, així, molt breument. Sí, invitació, a on?
Al Santuari del Vilar, de Blanes.
Santuari del Vilar. Sí. Horaris?
De les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. Això no hi ha problema.
De les 8 del matí, ja. Sí. I quin dia, concret?
Tots aquests dies, demà ja comencem.
Tots?
Bueno, jo tinc, sí, des del dijous fins al dilluns o dimarts, que el dimarts és el dia del Vilar, que és festa Blanes.
I val, de la, o sigui, tota la Setmana Santa, eh? Val.
Sí. I des d'aquí faig una crida, perquè, aviam, allò és molt maco i són tradicions que no es tenen que perdre, ¿vale? Perquè la Mare de Déu és de l'any 1012, o sigui que ja farà 1014 anys. Es va trobar el 5 d'agost del 1012. I des d'aquí vaig fer... vaig trucar la primera vegada, perquè va sortir el tema d'això de Montserrat, que era mil·lenari, el santuari. I jo vaig trucar dient pues, que la Mare de Déu Vilà era del 1012. Es va trobar el 5 d'agost del 1012. I bueno, va quedar així. I res, era perquè es feia de conèixer, perquè sembla que no, però si es perden les tradicions mil·lenàries, com dic jo, anem malament a Catalunya.
Sí. Aquest és el debat, no? Sí. Moltes vegades perdre la tradició,
sí,
perdre els orígens,
sí,
perdre la identitat,
sí,
els costums...
I hi ha la gent gran falla, la gent jove, no sé, no sé el que pensa avui en dia, però bueno, és una cosa que no es té que perdre, mai a la vida, home. Mai.
Doncs molt bé, Josep, doncs escolta'm, justament per no perdre-ho, queda feta aquesta invitació al Santuari del Vilar tota la Setmana Santa, des de les 8 del matí a les 7 de la tarda, sí. I esteu convidats tots els que hi vulgueu anar o tots, que us avalleixi passar per allà.
I res, doncs jo estaré per allà i res.
Molt bé. Demaneu per en Josep de Girona.
Sí, Josep del Vilar. Jo soc el Josep del Vilar, perquè jo estic treballant a Girona, però jo dic que sí que és Girona. I també et volia fer un comentari, si és per sobre. Si hi ha gent... Perquè jo, la meva il·lusió, eren les habaneres, o sardanes, ¿vale? I allà es fan uns concerts a l'estiu, que són per beneficiar, entre comillas, el que és l'ermita, per comprar ja la pintura i tot. Que es fessin allà uns concerts de sardanes o de baneres, promocionar-ho des d'aquí, m'entens el que et vull dir?
Sí,
perquè
sí.
Per
sí.
Dir-ho allà a Blanes i no hi ha manera, noi. Ja, allà a Blanes sí, molt maco. La Setmana de Focs, el Castell Marí Murtra, és preciós, no dic que no. Però un patrimoni de Blanes i de Catalunya, que és el Santuari del Vilar, jo crec que allà es podia fer cosetes i que anirien tots bé.
Doncs mira, escolta, doble petició, queden anotades. Una invitació a la Setmana Santa.
No,
i una crida a l'Ajuntament a veure que pensin en aquesta proposta.
Gent que balli sardanes o que faci baneres, doncs fem allà, passar-s'ho bé, I res, moltes gràcies, Domènec, i molt agraït d'haver-te escoltat.
Gràcies a tu.
Segueixo escoltant tota la nit.
Doncs t'ho agraïm, Josep.
Vale?
Moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
Gràcies, Josep. I del nord del país, ara baixem una mica cap al sud. Anem a Reus. Jaume, bona nit.
Hola, bona nit. Records a la Marta. Com està la Marta?
Bé, res, ahir, no sé si ahir vas poder escoltar el programa, ho hem comentat abans amb alguns oients que sí que la van sentir, doncs mira, va anar perdent la veu, però res, o sigui, ara, després de Setmana Santa, tornarà a ser aquí segur, i no és res greu, però, doncs bé, una mica hem deixat que reposi la veu abans que la cosa es compliqui.
Va. Ja li donarem records de part teva. Digues, Jaume.
Amb aquest senyor de Josep del Vilar, que et va parlar
sí.
ara,
sí.
Fes-li saber que demà, oi, que jo probablement m'hi arriba a Vallès Sardanes.
Ah, mira tu, ostres, sí que ha anat ràpida la invitació, bueno, diguéssim, no?
Jo sóc un humil monitor, i també estem fent algo aquí a Reus, que en sóc jo, anem ensenyant de la manera que podem. És una dansa extraordinària, maquíssima, la sardana, i sobretot per la joventut, una joventut sana, noble, balladora, culta. És molt bonic poder aprendre a ballar sardanes. Sí, sí, és... Jo ja tinc 80 anys i, bueno, ja sóc gran, no? A la Marta, un dia li vaig fer la pregunta, perquè TV3 i Catalunya Ràdio no parlen de sardanes, no expliquen sardanes, no es veuen aplecs de sardanes ni concursos de sardanes. No ho sé per què, no es veu això. I la Marta em va contestar que sí, que ho feien a Catalunya Ràdio, però a les 5 del matí del diumenge, a la matinada, això m'explicaràs. No és culpa de la Marta, és culpa de la programació que fan aquesta gent. I ahir em vaig escoltar una de sardana, Girona Cisadora o alguna cosa així, i avui també escoltava la sardana de les monges.
Sí,
bueno, pues,
l'he posat ara fa una estona a petició.
Sí, un ratet, sí, fantàstica sardana de les monges, molt antiga, però molt maca. I si n'hi ha, si es poden fer peticions, no m'atreveixo a dir-ho, perquè a lo millor potser s'agafaria la norma aquesta de demanar coses i que es facin, no? Però sí que hi ha sardanes molt maques, com per exemple el cap de ball del Pont Vell de Josep Cassú. I si es posa en lloc de coble, amb coble i una orquestra sinfònica, és preciosa, una música extraordinària. I, bueno, el Pont Vell de Cap de Vall del Pont Vell del Cas de... Ai, de Besalú, ja és una cita per anar a veure aquest pont, no? I, bueno, nosaltres aquí, pues, entre altres coses...
Només el pont ja val la pena, sí.
Sí, només el pont ja val la pena. Si podeu escoltar aquesta sardana, agradarà. Si podeu, un dia la posem.
Molt bé.
I res més, a lluitar per la sardana, per la nostra cultura, perquè és trist que, per exemple, aquí a Reus, va ser ahir, amb un local molt, molt prestigiós de cultura catalana, es van celebrar perquè per primera vegada ensenyaran a ballar sevillanes. Hòstia, pensa, mare de Déu. I jo, que ensenyo amb dos puestos, sevillanes, ple. Country, ple. Sardanes, bueno, 15 o 20. 15, més que 20. I les altres valls, que són foranis, que no són nostres, no els medis de comunicació d'aquí de Catalunya, els medis forts, que TV3 i Catalunya Ràdio, no se senten sardanes, ni es veuen ballades, ni es veuen concursos, ni es veuen res. I és un... Bueno, en fi... És la
puc assegurar que això segur que vaja, que ho escolten els nostres caps i que els hi arriba, això sí. Com deies tu, nosaltres no hi podem fer gaire més.
Clar.
Però en tot cas és un debat que ja no és només dels mitjans públics, sinó que és un debat que va més enllà, no?
Jo he trucat diverses vegades i sempre he posat la sardana com una cosa prioritària. Inclús he fet xerrades amb grups de gent que volen començar a aprendre, i quan han vist el valor de la sardana que he tingut aquí a Catalunya, per exemple, va tindre molt que veure la sardana en què la Catalunya, cap allà l'any 1900 i pico, creixés industrialment. Perquè quan es ballaven sardanes de la plaça, anaven els jefes, els directors de les empreses, els amos de les empreses, i quan veien que en alguna rotllana hi havia aquell senyor o aquella senyora que deia dosos i un tres, i tothom el creia, deia que aquesta persona te do de mando. Valoraven també... Sí, valoraven també que aquella persona pues, sabia comptar. També valoraven la seva agilitat, la seva joventut. Clar, clar. Valoràvem també diverses coses, estar sa, estar fort, moltes coses, i els agafaven per les seves empreses. Com a caps, doncs no, com a caps. Això és, que... ben cert.
Doncs i, no, ho desconeixia i... totalment jo.
Sí, sí, no, ja, ui, jo et puc assegurar...
Jaume, en tot cas, jo em quedaria amb una nota positiva, i és que demà, m'has dit, aniràs a...
Probablement, no, no, demà, això t'ho volia acabar de preguntar perquè no he pogut apuntar amb la fetge que ho fan, això. Ho fan per Setmana Santa?
Sí, cada dia. Justament ens ho han dit, perquè jo em pensava que era un dia...
Cada dia
i no, no,
de Setmana Santa.
I cada dia de Setmana Santa, a partir de demà, i sí, incloent el dimarts.
Jo, segurament, que agafaré la meva senyora i anirem a Vilar a passar el dia.
Doncs mira, Vilar, ens trobareu dos oients de la nit dels ignorants. Tu i el Josep.
Vilar és molt a lluny. Cap on és Vilar? És que no ho sé. Jo conec a Vilar, però cap aquí a Manresa.
A Blanes.
A Blanes. Déu-n'hi-do-rat, sí. Per anar de Reus a Blanes. Sí. Per ballar sardanes, sí, sí, i conèixer una persona. I jo tinc un cotxe que ja va fa bastants anys que el tinc, que porto quasi 300.000 quilòmetres. Un cotxe.
Doncs segur que aguantarà fins a Blanes, almenys un cop encara.
Però aquests 300.000 quilòmetres, el 99% s'han fet per anar a ballar sardanes, eh? No t'ho perdis, això. No. M'he voltat tota la Catalunya Nord, m'he voltat tota la Catalunya, a excepció de com, per exemple, això del Vilar ho ignorava, no? Perquè abans hi havia un llibret que sortia exposat als puestos que es feien ballades de sardanes, per això la Confederació, com que cada vegada ha anat més enrere, pues, cada vegada ha tingut que suprimir gastos. Però, bueno, això no vol dir que aquí hi ha persones, i n'hi ha bastantes que jo conec, que estem disposats a que les sardanes es posin a l'escola, les sardanes s'ensenyin, però amb gent que em vulguin aprendre.
Doncs, Jaume, gràcies. Jaume, no, t'ho dic perquè saps què passa, que tenim altres,
sí,
trucades que,
gent,
que
sí,
estan,
sí,
esperant.
Disculpem.
Però sí, no, cap problema. Però, escolta'm, jo crec que ha quedat clar, la teva defensa de les sardanes, val? Una mica la teva crítica també al que no s'està fent, i, en tot cas, això, doncs, aquesta invitació que t'han fet des de Blanes i que tu ja hi has respost, esperem que us vagi molt bé. Va. Gràcies, Jaume.
A vostès. Que tinguem bona una nit. Bona nit i una bona Setmana Santa.
Igualment. És que ens estava esperant la Fina des de Nou Barris. Fina, bona nit.
Ell por mi no lo haga, porque la claridad es muy importante, las cosas sentadas.
ho faig també per, doncs, perquè, home, una mica el programa ha de ser de tots, i per tant, doncs,
doncs
si hi ha trucades esperant, tampoc ens agrada fer esperar.
Yo trato de ser rápida, lo que pasa que a veces las palabras quedan mejor entendidas con un poquito de paz. Bien, yo quería hacer una pregunta a los oyentes, si aquí en Barcelona existe alguna parroquia que tenga una réplica del Jesús del Gran Poder y desfile uno de estos días, porque yo soy devota, hay una anécdota preciosa de esta obra creada por el artista Juan de Mesa, y yo me gustaría saber si desfila en Barcelona alguna réplica de Jesús del Gran Poder. Esto, una pregunta. A la otra, con respecto a la llegada del hombre a la luna, yo en aquel entonces estaba bailando en la sala Bikini Rock, con que mire, y lo bailo hoy en día también, con que le digo, fíjese, si ya tenemos años.
¿Eras al Bikini?
Y fue muy bonito, sí, todo ello. Entonces, ¿quién sembró la duda de que aquello era todo un montaje cinematográfico,
sí,
o una realidad auténtica? ¿De quién partió esta idea? Yo no creo que los americanos hayan hecho esto, ¿eh? O sea, a ver si alguien sabe... De quién partió esta idea? Perquè sí, també Donald Trump,
això és una cosa que va córrer molt, sí, sí, que fins i tot es deia, sí, doncs, que totes les imatges que s'havien vist, doncs, havien estat escenificades, que era un decorat...
Això es va dir,
sí,
eh? Això es va dir, perquè jo ho he sentit.
I tant.
I el dels americans, per ser, també el senyor Donald Trump, des de luego és un personatge molt pintoresco. Jo no creia que sea un tonto con dos patas. Les persones tenemos coses buenas i coses malas. Alguns aspectes d'ell me gustan i altres no. No creo que los americanos sean todos los que le han votado miles muy, muy tontos y los que lo criticamos o critican muy, muy listos. Esto sería un poco de presunción, como cretinismo, diría yo. Por ejemplo, estamos aquí después de los años que pasó nuestra dictadura y estamos recordando la memoria histórica, la maravilla de no vivir en dictadura, bueno, pues ha liberado a todo un país de un sátrapa dictador como Maduro, donde la gente rabiaba de hambre y en unas condiciones pésimas. La ha liberado y sin ninguna pérdida de vida humana. Aquí tuvimos muchas pérdidas, murieron muchos españoles, y la ha liberado en un solo día y muy limpiamente. Por ejemplo, por cierto, muy amigo él del señor Zapatero y pagó la campaña electoral de los Podemitas, etcétera, etcétera, el señor Maduro. A ver, la historia tiene sus pros, sus contras, no hay buenos ni malos, hay de todo, y la sociedad tratamos ética y estéticamente de lograr que sea pura, estética sana y que complazca a los ciudadanos, que somos los verdaderos dueños de la historia de los países, que somos los que a través de nuestros impuestos pagamos el bienestar, sobre todo el muy mejor bienestar que el nuestro, de nuestros políticos que nos gobiernan, que desgobiernan, y les pagamos por ellos, porque ellos son los servidores y nosotros los señores. Yo lo veo así, ¿eh?
Molt bé, Fina, molt bé, escolta, de veritat, molt bé. Perquè...
Oiga, podria poner, por favor, si fuera tan amable, unos compases de Beatles, del tema Twist and Shout de Beatles, ahora que hemos nombrado el bikini en aquella época. Sonaba ese tema y lo bailábamos mucho.
¿El tema de Beatles, época. ¿Quién?
Twist and Shout de Beatles.
Twist and Shout.
Y lo bailábamos cuando el hombre subió a la luna, yo me acuerdo.
Molt bé.
La cabeza llena de flores.
Quedarà. Queda notat. I si no el podem posar avui, el posem un altre dia d'aquests
a la teva
atenció. Gràcies, Fina.
Vamos a picar la cresta, cuide las calles, están llenas de agujeros. Y los autobuses se tambalean, y hay gente que cae, que autobuses que se tambalean, que poco suspensión tienen, por favor. El señor Colboni, venga.
Fina, queda anotat això, diguéssim que la teva proclama també l'hem queda anotada, però ens quedem amb les dues preguntes, sobre la parròquia del Jesús de Sant Poder i d'on van sortir els rumors sobre que era mentida que l'home havia arribat a la Lluna. D'acord? Gràcies, Fina. Moltes gràcies. I bona nit. Adéu, adéu.
La nit dels ignorants.
Encara té sa clau.
Amb Marta Romagosa.
Des far on treballava.
De matí sempre venien allà al far a veure quin temps. La vaig ben pagar jo.
Per què?
Perquè venen allà. I hola, què tal? Pues vamos a vestir, que hay que filmar. No filmaran, avui no. ¿Por qué? ¿Es esto todo blanco? Sí. ¿Y qué es aquello? Aquello es la tramuntana que dentro de una hora la tendremos aquí. Y ustedes no podrán filmar. No van a poder filmar. Podemos filmar hoy y siempre venir a preguntar-me.
I els va conèixer, i va. En Kirk Douglas.
Un feia ben que no filmava, me venia i me deia, què?
I què volia dir això, aquest gest?
Que dret.
Ah, sí? Jugaven a escacs?
Sí. Jo dic que em sabia molt, eh?
Sí?
No vaig guanyar mai, però era molt bon nano, molt ui.
Oh, mirau, mirau, si n'hi ha, quantes...
La nit dels ignorants, un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
Era molt bon nano, en Kirk Douglas, ens deia l'últim forner del Cap de Creus. I ara anem a Piera perquè ens truca la Mercè. Bona nit, Mercè.
Hola, bona nit. Mira, era per orientar amb aquest senyor de Reus que diu que vol anar. El Vilà està entre Tordera i Blanes. Si agafa la C2 i surt a la sortida de Tordera, només que entri el tros aquest, en seguida a la dreta el trobarà. És una ermita. I ara, doncs, el Salut del Sant Cris ho haurà entret ara per aquestes diada de Setmana Santa. Però és molt maco i, a més, allà la festa del Vilà, la festa major del Vilà, és el 24 de juliol, que fan una festa major molt maca. Vull dir que aquell senyor ha dit Girona, perquè com que Blanes, o sigui Tordera, perquè és Barcelona i Girona, però això està entre Tordera i Blanes, però ja pertaneix a la província de Girona.
Sí, sí, em sembla que ho ha dit. Això ho dic em sembla que trucava des de
Girona. El senyor de Reus,
sí,
que ha dit que aniria,
sí,
i que estava desorientat i que no sabia on era. I només que acabi de cruzar el pont de Tordera i entri a la dreta, en seguida trobarà el Vilà.
Doncs t'ho agraïm, Mercè. Em sembla que us heu conjurat perquè demà es puguin trobar dos amants de les sardanes, com són en Josep i en Jaume. Moltes gràcies, Mercè.
De res, bona nit, bona nit.
Mentre l'home intenta tornar a la lluna, nosaltres recorrem els clàssics. Si entres a internet i poses al cercador aforismes grecs i romans, et diu que són expressions concises que sintetitzen saviesa moral, filosòfica o pràctica, i que moltes encara són vigents. Et cita exemples prou coneguts com ara alea iacta est, la sort està tirada, errare humanum est, errar és humà, o només sé que no sé res, aquesta última la dic en català per estalviar-me de dir-ho en grec. Sembla mentida que frases dites fa tant i tant de temps, més de 2.000 anys, continuïn sent aplicables avui en dia, on les xarxes socials i la vida apressada que us he de dir podrien haver-les deixat de banda. I no, no és així. Aquesta vigència es demostra en el fet que el professor Jordi Rincón i la il·lustradora Núria Solsona acaben de publicar el llibre La saviesa dels clàssics a l'editorial Aquiara Books. És un llibre preciós, us ho puc dir. Nosaltres l'hem vist, l'hem tingut a les mans, evidentment. Un llibre, una obra, on en Jordi Rincón, que reivindica en veu ben alta les humanitats massa sovint menys tingudes, ens explica una trentena d'aforismes de l'antiga Grècia i Roma plenament actuals. I la Núria Solsona hi ha fet unes il·lustracions per cadascuna de les frases que ens ajuden a aprofundir encara més en la reflexió del que volen dir aquestes paraules. Jordi Rincón, bona nit.
Bona nit, molt bona nit, Domènec.
Escolta'm, Jordi, què deuen tenir els clàssics que no perden la vigència? Tu no sé per què vas decidir estudiar-los, i no només això, sinó que, a més, vas decidir ensenyar-los.
Bueno, a mi em van atrapar de molt jove, crec que ja ho dic a la presentació, no?, del llibre.
Exacte.
Vaig quedar fascinat per una versió adaptada, òbviament, perquè jo era molt jove, de l'Odissea d'Homer.
De l'Odissea?
Sí. Uh-huh. I, bueno, a partir d'aquell moment vaig quedar molt atrapat. Després vaig decidir estudiar filologia clàssica, i això em va portar a ser professor de llatí grec. Bueno, el professor...
Però quina edat tenies quan vas llegir l'Odissea?
Doncs aproximadament uns 10 anys, 10-11 anys. 10-11
10,
anys. Sí, a casa hi havia
clar,
llibres...
Anaves amb avantatge, que a casa tenies entorn.
Sí, hi havia un ambient. El meu pare ja era una persona de lletres, no? Escrivia també. I, bueno, tot plegat, el paisatge ajuda molt. Sí. I res, i després la vida m'ha portat a la millor professió del món, que és ser professor, mestre, perquè jo sóc professor, bàsicament, no? És el que em sento. I a partir d'aquí, doncs res, intentar, doncs això, transmetre... la importància dels clàssics, del món clàssic, del pensament de Grècia i Roma, adolescents, que no és una tasca fàcil, però que és apassionant. Sí.
No és una tasca fàcil, no. I aquests dies ho hem sentit dir molt sovint, sí. Malauradament, en molts casos, no? En què es veu aquesta vigència? Com els expliques als teus alumnes la vigència encara d'aquests clàssics i del seu pensament? I en tot cas, doncs, també, dels aforismes que tu reculls en el teu llibre.
A mi m'agrada molt parlar, quan decideixo al final dir que sí a aquest llibre, parlar de píndoles de saviesa. A mi m'agrada molt parlar amb els alumnes de píndoles de saviesa, perquè en un món com el que tenim avui en dia, molt farmacològic, molt de prendre píndoles, no?, per moltes coses, perquè se'ns curin els mals que tenim, aquestes píndoles de saviesa, no?, el que fan és recordar-nos, i recordar-los a ells, que hi ha un pensament al darrere, una manera d'encarar la vida, d'afrontar, no?, tot el que ens passa, que és molt, molt important i molt interessant. De manera que la vigència és que ens interpel·len. Són textos, no?, i pensaments de fa 2.000 anys o més, o una mica menys, però realment te n'adones que ens parlen a cau d'orella, que ens estan parlant, ens interpel·len, ens diuen, escolta'm, nosaltres us podem dir coses que us poden ajudar. Som d'alguna manera uns companys de viatge. I jo crec que ells això ho entenen.
En el pròleg ho dius, no? Dius, llegir els clàssics és llegir-nos a nosaltres mateixos, els nostres desitjos, les nostres febleses, els nostres somnis. Una mica ens posem davant, ens posen ells davant del mirall, no?
Sí, no hem canviat tant, eh? Vull dir que ells parlen de la condició humana, parlen de l'amor, de la mort, dels gelos, de la violència, de com som, de per què som com som. Bueno, és gent que reflexiona molt, que pensa molt. I, de fet, nosaltres, no sé si em sembla que va ser Einstein que deia que anem a espatlles de gegants, i ells són gegants. Realment, seguir el seu camí t'ensenya molt, moltíssim, moltíssim per afrontar el dia a dia. Sí, sí, és així.
Quan escrivies, pensaves en els teus alumnes? Pensaves en aquests joves amb els que convius?
Sí, bueno, és que els meus alumnes són una de les raons de ser de la meva vida. És a dir, és una de les raons de ser del meu viatge cap a Ítaca, no? Parafrasejant el poema de Cavafis. Per tant, ells són una part molt, molt important. I, de fet, els hi dedico un llibre, eh? La dedicatòria va a ells com a raó de ser, o una de les raons de ser, òbviament. Per tant, sí, sí, jo penso que la gent jove és el futur. Penso que no hem de perdre esperança amb això, perquè tenim la tendència, no?, a vegades a dir, ui, la joventut d'avui en dia, ui... Però, evidentment, hi ha de tot, eh? Però nosaltres hem de confiar que ells busquin solucions a tots els problemes que tenim. Si més no, hem de ser optimistes. I els clàssics ens poden ajudar moltíssim.
Hem de ser optimistes.
Sí, hem de ser optimistes, clar.
De fet, és... Bé, tot això que m'estàs dient justament és demostra la vigència, no?, de tot això, i més en uns temps tan tèrbols com els que estem vivint.
Sí, exacte,
no?
Exacte. Sí, sí, sí. De fet, si parlem de vigència concreta, clar, hi ha molts temes. Jo sempre a classe insisteixo molt en un concepte del pensament grec, no?, que té molt a veure també en l'àmbit de la mitologia, amb les històries, els relats, que és el concepte de hibris, no? La hibris és... diguéssim, aquella línia vermella que els éssers humans no hauríem de creuar mai, no?, perquè els déus ens recorden que això no és permès, o que, en tot cas, va en contra nostra i finalment ens destrueix. Bueno, qui no cregui en els déus, òbviament, pot creure en la naturalesa. I, de fet, avui en dia, quan veiem qüestions com el canvi climàtic, no?, o la intel·ligència artificial, o fins i tot, el que es fa amb la genètica... Bueno, són línies vermelles que nosaltres hem de tenir molt clar com les hem de gestionar. Aleshores, crec que vivim en un món força hibriós, no?, si se'm permet aquest adjectiu que no existeix. Jo els hi parlo molt de la hibris als alumnes, i aquesta és una vigència que jo crec que ells sí que poden veure, a banda de moltes altres coses.
Reivindiquem la Núria Solsona, també, perquè aquest llibre, recordem-ho, dèiem a la presentació, no? Té una part, que són els aforismes, i té una part, que són les il·lustracions que ha fet la Núria Solsona per cadascuna de les frases, i aquestes il·lustracions ens ajuden a aprofundir encara més en la reflexió, no? Com ho heu fet? Perquè, clar, ens ho estàvem intentant imaginar amb els companys, amb l'Albert Duran, i dèiem, com deu haver estat el procés de treball?
Aviam.
A partir dels teus textos, la Núria feia les il·lustracions... Sí. O cadascú ha fet la seva versió de l'aforisme i després ho heu ajuntat?
No, és a dir, la Núria ha treballat sobre els meus textos, perquè en alguns casos potser és més senzill, no?, enfocar-ho en una il·lustració, però altres, sincerament, no és fàcil, i ella, entre cometes, això ho ha patit. El que passa és que la Núria té un talent natural, jo penso que les il·lustracions són precioses, són com postals, ella li agrada dir que són com postals filosòfiques, poètiques, que d'alguna manera recullen molt bé l'esperit del que es diu amb lletra. Aleshores, la combinació... Bé, jo crec que és fantàstica, o sigui, estem molt, molt contents del resultat. La Inés, l'editora de Kiara, està molt contenta, molt feliç amb el resultat final, perquè realment hem aconseguit aquesta cohesió. Però no ha estat fàcil, no? Ella partia dels meus textos. Sí, sí, és així.
D'aquestes postals, com en diu ella... N'hi ha moltes que són d'espais naturals, no només, però sí força. I una cosa, allò, un detallet, buscant, no?, que ens ha cridat l'atenció, és que hi ha molts arbres, sovint, no? Hi ha molts espais naturals. En general et diria que destila tot plegat espais de tranquil·litat, de calma, que una mica conviden a aquesta reflexió, no? Lògicament, Però, però sí que veiem molts arbres, i de fet, el primer dibuix que hi ha... Just obrir el llibre, diguéssim, no? És un arbre que diria que és una olivera.
Sí, bueno, l'olivera.
Té un sentit, suposo, absolutament. Olivera, que se la veu de tronc gruixut, o sigui que te l'imagines mil·lenària, no? És pretès, no?
Sí, o sigui, bueno, en principi, suposo, crec que és pretès, segurament. L'olivera és l'arbre mediterrani per excel·lència, és l'arbre d'Atena, és el símbol de la pau. L'olivera té moltes característiques. I la Núria és molt, també, de paisatges, i, a més, reivindiquem el medi natural, del qual estem molt, molt desconnectats. Jo penso que tot plegat és un missatge, que suposo que... Bueno, ja veig que sí, que realment va calant, no? Sí. És així.
Recordant el que comentàvem ara, recuperant, vaja, el que comentàvem ara, no? Mirant els aforismes, no? Un pensava en aquest món d'excessos, consum ràpid, xarxes socials, molt de soroll, podríem dir, no? Hi ha una màxima grega, que tu la cites, que és res en excés. És a dir, moderació, no? Seny, podríem dir. Per què aquesta?
Perquè vivim en un món de la velocitat, de la rapidesa, on tot s'ha de fer ràpid i bé, s'ha d'aconseguir l'èxit, s'ha de ser el primer. No n'hi ha prou, i ho comento, en beure una copa amb els amics. No, n'hem de beure dues o tres. Perquè sembla com si haguéssim de demostrar que vivim. Jo tinc la sensació que avui en dia hi ha molta gent que vol manifestar o vol fins i tot exhibir que viure és això, no? Fer moltes coses, fer-les ràpid, però, és clar, hauríem de reivindicar la lentitud. No s'aprèn, no es pensa, no es viu plenament sense la lentitud, perquè hem de pair les coses, i no les paim. Ara mateix vivim en un món hiperconnectat, on tot va molt ràpid, la tecnologia es desenvolupa a un ritme vertiginós, i no ho estem assimilant, perquè és que ens costa molt assimilar-ho. Aleshores, no sé, crec que hauríem de frenar en molts aspectes i entendre la màxima aquesta de que res en excés és bo.
Repassem-ne uns quants més. Va, em ve de gust fer aquest exercici. Un altre aforisme lligat al món actual. Pa i circ. Escrius que ara el poder ja no necessita reprimir per controlar la societat, només necessita entretenir-la. El pa i circ romà, aquest pa i circ de l'aforisme, per què s'ha substituït?
Bueno, bàsicament...
Creus?
Sí, bàsicament per la tecnologia. Però la tecnologia, no sé si dir malentesa, no? És a dir, tot el que és xarxes socials, aquests programes de televisió en què se sent molt soroll, molts crits, la pròpia política... jo crec que la tecnologia és el que ens anestesia avui en dia. Clar, tenim, i ho comento en el llibre, no? Ara mateix tenim un aparell, no? Un telèfon intel·ligent, li diem així, vaja, que ho pot fer tot, i allà hi és tot. Aleshores, clar, els nostres joves i la gent adulta, jo mateix passo massa temps amb el mòbil, però clar, scroll, no? Aquella paraula anglesa que també ens va inundant l'anglès amb aquests anglicismes, no? Bueno, senzillament tu agafant un dit i anar lliscant, bueno, ets capaç de veure moltes coses, d'entretenir-te molt, però bueno, és la cultura a l'espectacle. La cultura a l'espectacle, bàsicament, jo crec que avui en dia defineix el Panemet Kirkenses. Sí, i a més
i això...
ens pensem que això ens porta molta felicitat.
Això va una mica més enllà del telèfon, ja, no? Les xarxes, segons quins programes de televisió,
sí,
no?
Sí, exacte.
Sí, un altre, els diners no fan pudor. És que l'economia no entén d'escrúpols?
No, hi ha economies i economies. L'economia ben entesa és meravellosa, fantàstica. Ajuda molt a la gent a tenir recursos i a gestionar-los bé. El que passa és que aquesta economia malentesa, no? Els diners que estan en un núvol, no? Aquestes grans quantitats, la pròpia corrupció, no? Que al final, bueno, dels diners n'ha fet una religió. Però això no és nou, és molt vell, ja, fins a tu, Vespasià, ja el que deia, no? El seu fill Tit li diu que els diners no fan pudor, per tant, és igual d'on venen. Bueno, és un problema,
Pecúnia... etern. Pecunia non olet, sí. No? Ho dic bé, això?
Sí, sí, pecunia non olet.
Que aquesta cita, sí, sí, com deies tu, és de l'emperador Vespasià,
sí,
no?
Sí, 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 els diners no fan pudor, clar.
Coneix-te a tu mateix? Potser sí. Li has dit que aquest és de Sòcrates, sí. Li has dit alguna vegada a algun dels teus alumnes? És difícil tirar endavant si no sabem qui
som. Sí, m'ho he dit a mi mateix, No cal dir-ho als meus alumnes. M'ho he dit a mi mateix moltes vegades. Me l'he de recordar molt sovint. Jo no puc oblidar qui sóc. Què penso, quins valors tinc, quins principis... De tant en tant, sempre els dic que... I em dic, no?, que és important fer una aturada i fer una anàlisi, no?, una mena d'autoradiografia. Per on anem, amb qui estem, no?, com volem ser... Bueno, és que, clar, és la base de tot. El que passa és que el conèixer tu mateix és molt delicat, És molt dolorós, moltes vegades, perquè hem de fer una mena de descens als inferns. I això significa que has també de conèixer molt bé les coses que no t'agraden de tu mateix.
Exacte.
Però és l'única manera de rectificar-ho.
De fet, si entréssim en el camp de la política, no? Aquest exercici dolorós moltes vegades es diu que no es fa, no? El que seria l'autocrítica, no?
Exacte.
No es fa gaire, no? Igual que potser tampoc no es fa gaire aquesta altra dita, que és la de fets i no paraules, no? Aquesta, sí, em sembla que no l'has d'atribuir a ningú, no?
No, bueno, n'hi ha que són anònims en el sentit de que no tenen un autor concret, no? Algú que, que ho digués per primera vegada. Sí, clar.
Seria aplicable al món de la política, potser.
Al món de la política i, bueno, i al món en general, prometem moltes coses, diem moltes coses, i després ens costa complir-les, no? A vegades penso en aquells propòsits de la gent al Nadal, que diu, quan comenci l'any nou... doncs deixaré de fumar o aniré al gimnàs o... No, i la política, òbviament, n'és plena d'exemples, no?, de promeses electorals, de discursos buits, populistes, que en fi, que al darrere amaguen molta trampa i que decepa la gent, i això fa que la gent deixi de creure. I això és perillosíssim, perillosíssim. Una societat de gent no esperançada és tremenda, és molt perillós, això. Molt, molt, molt. Mm-hmm.
Fent aquest llibre, has descobert alguna cosa dels clàssics que potser no sabies?
Bueno,
o simplement ja era tot un coneixement que el tenies
no,
has canalitzat cap aquí?
No, perquè jo intento aprendre...
Portes 35 anys donant classe, no?
No, però és igual. Jo intento aprendre cada dia moltes coses. De fet, hi ha una entrada a l'última que ho diu. Però he descobert... que són terapèutics. Bueno, no ho he descobert, jo ja ho sabia. Però he intentat fer veure, no?, he intentat transmetre, i és el que intento cada dia a l'aula, que són terapèutics, que curen, que són molt útils, que són un far que guia la nostra... que pot guiar la nostra vida, no? És a dir, en un món com el que vivim, tan utilitarista, no?, on res té valor, si no serveix per... Tothom es pregunta, això per què serveix, això per què serveix, no? Els propis alumnes, no? I estudiar això per què serveix, etc. Això el Nucci Ordine, que malauradament ens va deixar fa un temps, ho deia molt bé, deia, avui en dia val més... o sigui, és més útil un martell que el quadre.
L'assaig, com es deia, sobre la utilitat de la cultura.
Clar,
no?
L'utilitat de l'inútil, no? L'utilitat de l'inútil.
Sí.
És que val més un martell que un quadre. És terrible, però és així. És així.
Escolta, i avui dia se'n fan d'aforismes? Com és que... Vull dir, clar, anem a buscar els aforismes...
Sí,
clàssics. Els aforismes clàssics, no? Però, esclar,
hi ha una,
potser també n'hi deuen haver, no?
Sí.
Que van sorgint, adaptats als temps moderns.
Sí, hi ha una tradició europea, no?, d'escriptors que escriuen aforismes, no? Perquè, clar, l'aforisme té una cosa molt poètica, és que en molt poques paraules concentra grans veritats, grans reflexions. Això és molt difícil, és molt complicat. Per tant, sí, de tant en tant van sortint llibres d'aforismes, d'autors, d'escriptors, I jo penso que és quasi, és un gènere literari, gairebé. Bueno, no ho sé si ho és, però ho hauria de ser, potser.
Sí, 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 ho hauria de ser. I, de fet, jo una proposta que faig des d'aquí és que qui li interessi, qui li agradin aquests aforismes, cada matí o cada quan ell vulgui, el moment que vulgui, o cada nit abans d'anar-se a dormir, que llegeixi un i que pugui reflexionar sobre aquest aforisme.
Sí, perdona, deixa'm dir una cosa.
Digues.
Sí que potser no s'han de confondre amb aquelles frases que surten per les xarxes socials, no? Que moltes vegades
frases d'autoajuda.
Els alumnes els hi agraden molt, també, però que en realitat són una mica trampa, són una mica trampa.
No estan tan reflexionades, no hi ha darrere tot
queden
un...
Queden molt bé, estan molt bé, estèticament són molt boniques, però no sé, no sé, ho deixo aquí.
Doncs molt bé. Apuntat queda també de part del mestre Jordi Rincón, del professor Jordi Rincón. Moltes gràcies, Jordi, per l'entrevista i per aquest llibre.
Molt bé. Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. I, bueno, la Núria, la Inés, també, d'alguna manera estan aquí, també. Sí, sí, tant.
Els hi transmets també la nostra salutació.
Gràcies, bona nit.
Gràcies i bona nit.
La nit dels ignorants, amb Domènec Subirà.
Este autobús está secuestrado.
El meu nom és Manolo Vidal. Necessitem una línia d'autobús que cobreixi Torre Baró. I l'aconseguirem.
Els carrers de Torre Baró són massa estrets per aquí passi un bus.
Señores, ¿esto qué es?
Eduard Fernández.
I seguim lluitant per la nostra dignitat.
El 47, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, ja ho sabeu, ens acompanya la gran Mercè Rodoreda i el seu llibre Tots els contes. Avui, la segona part de La felicitat, que ja ens va llegir ahir l'Aina Grau. Ens vam quedar en aquell punt en què la protagonista es planteja deixar la persona que li ha proporcionat fins aleshores tanta felicitat. A veure com acaba.
Però ell la sentiria. No l'haurien despertat els passos lleus, sinó una sensació misteriosa de soledat. Baixaria al seu darrere com un boig. Li agafaria el braç quan ja hauria arribat al primer pis. El diàleg seria breu, amb silencis més eloqüents que les paraules. «Et deixo», li diria en veu baixa. «Què dius?», preguntaria atònit. «Podria deixar tanta tendresa?». La miraria tristíssim. Tants mots, tants carrers de París, tants acabaments de tarda, quan l'amor tot just el somiaven. No comptava ara. Mirava el mapa. Davant de cada edifici important, ell li havia dit t'estimo. Li havia dit t'estimo quan travessaven un carrer, asseguts a la terrassa d'un cafè, sota cada arbre de les Tulleries. Escrivia t'estimo en un bocí de paper i d'amagat li posava la mà, fet una boleta quan ella menys hi pensava. Escrivia t'estimo sobre un trosset de fusta que arrencava la capsa de llumins en un vidre entelat de l'autobús. Li deia t'estimo, així, amb una gran joia, com si no esperés res més, com si la felicitat fos només poder dir t'estimo. Aquí, on ara els seus ulls s'aturaven, a la punta de l'illa, l'aigua i el cel eren blaus, tendrament blaus l'horitzó i el riu, també li havia dit t'estimo. Veia la plaça de la Concòrdia un vespre de pluja. L'asfalt lluent reflectia els llums i a terra, de cada llum, naixia un riu de claror. Veia avançar com si mirés d'un terrat estant un paraigua. A cada punta de barnilla una gota d'aigua i al voltant del paraigua minúscul, París. Les teulades, les xemeneies, les filagarses de boira, els carrers profunds, els ponts sobre l'aigua llisa. Al mal temps havia desat dintre les cases totes les senyores que fan mitja pels parcs al costat dels infants més rossos i havia deixat al carrer els que s'estimen i les roses i les tulipes dels jardins. Els havia deixat a ells dos sota del paraigua, amb els seus t'estimo ja recíprocs i una gran nostàlgia d'amor. Ella li diria, encara en el replà del primer pis, «Si ja no ens estimem, per què vols que em quedi?». Ho diria en plural, no perquè fos la veritat, sinó per fer irrevocable la seva decisió als ulls d'ell i obligar-lo a creure que no hi havia remei. Al carrer trobaria la pluja. no la pluja dels enamorats, sinó la dels qui la vida fa tristos a cops d'amarguesa, la que du fang i fred, la pluja bruta que fa rondinar els pobres perquè els vestits i les sabates es fan malbé i fa estar malalts els nens que es mullen els peus quan van a l'escola. Pujaria el tren sense esma. Un tren amb els vidres bruts, amb milers de gotes acarrerades en regalims. Després seguiria el soroll de les rodes i el xiulet estrident. Fi. Una altra vida començaria. Hauria d'atacar-la sense enyorament, amb molta força de voluntat. Dir, avui començo a viure, darrere meu no hi ha res. Com l'acolliria la seva germana? I el seu cunyat? Trobaria Gògol, gros, feixuc, amb el pelatge blanc, brut, amb els ulls sense vida, maculats de taques roges. El seu cunyat l'havia batejat a l'època de la seva passió per la literatura russa, passió que els mots creuats havien substituït. L'havia descobert cargolat com un rebuig ran d'un marge. Apiadat, l'havia pujat en el seu fort i no s'havia adonat que era sec fins al cap d'una estona de tenir-lo a casa. Marta Rondina. Un gos sec, de què serviria? Però feia tanta pena llançar-lo. Caminava a poc, amb el cap cot, i topava amb els mobles. Quan ajagut en un racó o al mig d'una cambra algú s'apropava, alçava el cap com si mirés al cel, se'l quedaren, però deprimia veure'l. «Bon dia, Teresa», diria la seva germana en veure-la. «Com sempre, sense avisar. Pere, ja, Teresa, deixa els mons creuats i vine». Tots serien alegrois. Ella sentiria una gran soledat, la casa fora poble, amb la marquesina sense vidres, no que s'haguessin trencat, sinó que mai no havien estat posats, li semblaria sòrdida. Les parets eren plenes de dibuixos que Pere havia fet estones perdudes, uns dibuixos surrealistes, abominables, que feien rodar el cap. Quina sorpresa, cunyada! 20 anys de burocràcia no li havien fet perdre vivacitat en el parlar, ni la frescor de la rialla, però en els ulls hi havia tristesa i cobejança. Era la mirada d'un que s'ofega sense veu ja per demanar auxili. Se li entelaren els ulls. Ja no veia els colors del mapa tan tendres. A la cambra de bany, ara, hi havia un gran silenci. Es devia posar la corbata, es devia pentinar. Aviat vindria. De pressa, pensar. Poder fer recular el temps, tornar enrere, tornar a la caseta vora el mar de l'any passat. El cel, l'aigua, les palmeres, el foc vermell del sol reflectit en els vidres del balcó a la posta. Un llessamí florit arrapat al balcó. I els núvols, les onades, el vent que tanca les finestres amb violència. Tot era dintre del cor. Un esclat de sanglots i sospirs s'ho tragà al llit. Plorava desesperadament com si un riu de llàgrimes s'empenyés per sortir-li pels ulls. Com més s'esforçava per contenir-se, més a serpa es feia el dolor. «Teresa, què tens?» Ella estava al seu costat, sorprès, indecis. Oh, poder aturar aquell plor, dominar-se. Però la seva veu excitava una altra crisi de llàgrimes. S'asseguia al llit, ben a prop d'ella. Li voltà l'espatlla amb el braç i li besà els cabells. No sabia què dir ni comprenia. Tornava a tenir-lo. El tenia al seu costat, amb tot el que hi havia en el mapa, i més encara. Molt més del que es pot dir. L'olor que feia d'aigua era la pluja sobre el paraigua, sobre el riu llis i esgarrifat, les gotes irisades a les puntes de les fulles, les gotes amagades entre les fulles de les roses. Les roses no les bevien, aquelles gotes irisades, secretes. Les guardaven, com ella, els petons, gelosament. Podia dir-li la veritat? Ara que el tenia a la vora, amb el rostre ple d'angoixa, tot decantat cap a ella, donat a ella tan absolutament, el drama muntat en mitja hora se li desfeia com neu al foc. «No vols dir què tens?» Li apartava suaument els cabells dels polsos i la besava. No podia dir res, sentia un gran repòs. Ell llençà el mapa a terra, l'abraçà com hauria abraçat una criatura. Ell, pensà, l'estimava de debò i mai no hauria pogut pensar les coses absurdes que ella a vegades pensava. Havien fet tant camí junts? Eren un de sol enmig de tota la gent. I aquella noia plena d'ira, que volia agafar un tren, que volia fugir i baixar les escales d'amagat i precipitadament, es fonia. Se l'enduia com a les bruixes al fum. Sortia per una xemeneia imaginària. El vent la prenia i la desfeia fins a no deixar-ne res. A Raulida hi havia una noia sense espines, sense exabruptes, una noia que es quedava ignorant que tirànicament l'empresonaven quatre parets i un sostre de tendresa.
Gràcies, Aina Grau, per aquest conte per anar a dormir de la Mercè Rodoreda. I arriba el moment d'acomiadar-nos. Acomiadar-nos, justament, doncs, amb l'Aina Grau, amb l'Oriol Fidalgo, amb la Mònica Muñoz, amb l'Albert Duran, la Judit Perpinyà i la Marta Romagosa, que som els que fem aquest programa. Acomiadar-nos i dir-vos que us esperem dilluns, aquest cop, estem ja a final de setmana, us esperem dilluns a la nit, a les 12, ja amb la Marta Romagosa, i només desitjar-vos bona Setmana Santa i molt bona nit.